Guanya. La música com a fil conductor per arribar a esdeveniments històrics, personatges destacats, llibres i pel·lícules.
Aquesta setmana recuperarem la història d'un dels clàssics de Queen, It's a Hard Life. Si us ve de gust escoltar-la, ens trobem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta-la a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som més 1.
Les 3 en punt, actualitzem la informació. La calor inèdita al maig d'aquest cap de setmana agafa mal pas canviat a les administracions. Avui es podrien fregar els 40 graus en alguns punts del país, però les piscines estan tancades, les platges no tenen el servei de socorrista al 100% i els refugis climàtics estan tancats.
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reconeix a RAC1 que l'arribada inesperada de les altes temperatures els han xampat desprevinguts.
Estem a mes de maig, però tenim aquests dies en què la calor és similar al pic de l'estiu, llavors encara no estan aquestes infraestructures que habitualment tenim a l'estiu ja a punt, no?, en funcionament. Estem en aquest procés que ja tots estem veient, aquest canvi climàtic que ens està portant doncs, aquestes temperatures en aquest cap de setmana.
Protecció Civil demana precaució pel risc d'incendi elevat, especialment a l'Anoia, el Bages, la Noguera i el Solsonès. Hi ha una vintena de comarques en alerta.
Demà, per sort, ja serà l'últim dia d'aquesta calorada prematura, Martí Oliveres.
Sí, per sort, aquest escenari de temperatures tan i tan altes va acabant-se, arriba al seu final aquest diumenge per tancar una setmana que haurà estat de rècord, amb xifres que arribaran al seu màxim entre aquesta tarda i demà, màximes a tocar dels 40 graus pràcticament en alguns punts de l'interior, màximes més contingudes, més frenades a la costa, però aquí amb molta sensació de xafogor, i tot plegat acompanyat de sol, bandes de núvols prims, aquesta pols africana que es manté en suspensió i que també fa que la qualitat de l'aire sigui força regular o fins i tot dolenta en molts casos, amb mala visibilitat, en espera, però, d'una baixada contundent de la temperatura la setmana que ve, que ens portarà ja a una normalització, a més, a mitjans de setmana, possiblement amb tempestes fortes.
I molt pendents també del Barça, que busca revalidar aquesta tarda el títol de la Champions femenina contra l'Olympique de Lyon.
Després d'una competició gairebé perfecta, amb una sola derrota, l'equip vol posar la cirereta al pastís contra el 7 vegades campió d'Europa, en una final amb protagonisme per l'afició blaugrana, que serà majoria al Juventus Stadium. Més de 12.000 seguidors culers han viatjat des de Catalunya per 2.000 de l'Olympic de Lió. El partit a les 7, en directe a RAC1.
I malestar creixent dins el govern espanyol per la visita del rei emèrit a Galícia.
La Moncloa insisteix que Joan Carles I ha de donar explicacions. Avui la crítica més contundent ha estat la del ministre de Consum, Alberto Garzón, que ha qualificat l'emèrit de delinqüent acreditat i de lladre. Avui a Sanxenxo, un centenar de persones han protestat en contra de la presència de l'antic cap d'estat.
I l'independentisme enfila la renovació pràcticament total de lideratges. Avui Dolors Feliu s'ha convertit en la nova presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana.
La jurista s'ha imposat al pallasso i activista Jordi Pessarrodona, substitueix així a Elisenda Pelosier. Per altra banda, Laura Borràs ha presentat la candidatura per presidir Junts amb l'exconseller Jordi Turull, que en serà el secretari general. La seva promesa és avançar cap a la independència amb la determinació, han dit, de l'1 d'octubre.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als avanços informatius.
Avui el Superesports arrenca a les 4 amb la final de la Champions femenina a les 7 i cap a les 11 de la nit el Tuiràs per rematar la jornada.
Nosaltres tornem demà a les 2. Bona tarda.
RAC1. Aquest dissabte, la gran final de la Champions femenina a RAC1, a la conquesta d'Europa. A les 7 a Turí, Barça Olympique de Lió. El 2021, campiones. I el 2022...
amb moltes ganes de tornar a cantar un ben amunt, Alexia, ben amunt, capitana, ben amunt!
La primera a Göteborg, la segona a Turí.
A més, a les 4, Belgrat, tercer i quart lloc de l'Eurolliga de bàsquet, Barça Olympiacos, i a les 7, la gran final.
I per rematar-ho, tu diràs especial des de Turí amb Dani Aguilar. La Champions femenina juga a RAC1 és una gentilesa d'Estrella d'Am.
RAC1, tots som 1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Bona tarda a tothom i benvinguts al programa de viatges de RAC1. El passat cap de setmana va arrencar la 7a edició dels festivals de senderisme dels Pirineus. Des d'aquest mes de maig i fins a l'octubre, 11 comarques pirinenques celebraran 12 esdeveniments d'entre 2 i 7 dies de durada per conèixer el seu medi natural i també els patrimonis històrics, culturals i gastronòmics. Una iniciativa que conjuga a la perfecció el descobriment dels encants d'aquesta part del nostre territori i la dinamització del teixit econòmic local. En parlarem de seguida amb un dels seus organitzadors, que ens farà un recorregut per cadascuna de les comarques que hi participen i ens explicarà quines són algunes de les novetats de la proposta d'enguany. Però l'escapada als Pirineus no serà l'única sortida a la muntanya que farem aquest dissabte, perquè després de la ruta pel nord de Catalunya agafarem l'avió i viatjarem al sud d'Espanya. Marxarem fins a Jaén, en concret fins al poble de Cazorla, que s'acaba de convertir en la capital del turisme rural de l'estat espanyol, a la 7a edició també d'aquest concurs que organitza el portal de turisme rural escapadarural.com. Preparats per les sortides? Doncs comencem! Aquesta tarda ens hem proposat descobrir les nostres muntanyes i fer-ho a un altre ritme, fent senderisme pels Pirineus, per les comarques catalanes considerades de muntanya més l'Alt Empordà. Ho farem descobrint els 12 festivals de senderisme que des del mes de maig i fins l'octubre se celebraran en 11 comarques de la marca Pirineus. Per saber-ne més sobre la 7a edició d'aquest esdeveniment, tenim amb nosaltres el senyor Pere Porta, que és el director d'IDAPA, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran. Pere, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, benvingut al Viatge Bé de RAC1. Un any més en tornem a parlar. Ens fa moltíssima il·lusió d'aquests festivals que enguany, a més, ens conviden a descobrir la muntanya a un altre ritme, Pere.
Doncs sí, a nosaltres també ens fa molta il·lusió poder compartir amb vosaltres aquesta presentació, alhora que, bé, estem ja a la 7a edició i com deies, doncs és una manera de descobrir el Pirineu doncs, molt completa.
Us heu anat consolidant i jo crec que la pandèmia, que ha fet molt de mal al turisme en general, a vosaltres us ha obert una finestra, no? Perquè ara, sobretot, busquem fer turisme, busquem sortir, però sobretot a l'aire lliure.
Bé, aquest és un dels objectius del festival des del primer dia, no? Sortir, conèixer el territori, l'activitat de senderisme i que pugui ser acompanyada per algun altre element que complementi aquesta activitat, com és la gastronomia, valoritzant el producte local o l'oferta de patrimoni o, bueno, les diferents activitats que cada un dels festivals que any rere any s'esmercen a que sigui els més originals i atractius possibles. No?
Uh-huh. Què és ben bé un festival de senderisme? No? Perquè crec que bebeu molt dels walking festivals, no? Que és una tradició a fora de les nostres fronteres, oi?
Sí, bueno, el festival de senderisme justament el que vol ser és aplegar en uns dies, que és i aquesta experiència que ha passat en altres models, els països anglosaxons, també a Portugal, que en diuen festival de senderisme i es concentra en uns dies, un cap de setmana, 3-4 dies. El nostre, en tant que tenim un territori diferent, un Pirineu amb molt de territori, fem uns festivals que comencen al maig i acaben a l'octubre. Són un festival diferent, amb una sèrie d'iniciatives, en aquest cas enguany són 12 festivals en 11 comarques pirinenques i que es produeixen en aquest temps.
Sí, perquè n'hi ha dos festivals que enguany s'han fusionat.
Vall d'Aran l'any passat tenia dos festivals, un per més normal o més tranquil i un altre una mica més exigent. Aquest any només se'n produeix un i bé, s'incorpora el Solsonès i llavors això podem arribar ja una mica a les 11 comarques del Pirineu, del que englobe turísticament parlant la marca Pirineus.
Uh-huh. La gran novetat de l'edició dels festivals de senderisme d'enguany, Pere, és que heu creat un passaport per, diguéssim, d'alguna manera afavorir l'assistència a aquests festivals. No? M'agradaria que ens expliquessis com funciona exactament el passaport.
Vale, el passaport serà és el mateix fulletó informatiu, diguem, dels festivals, transformat en l'última, la darrera plana, en un passaport, on quan vas repetint de festival a festival, doncs, cada organització et posarà una enganxina, en un quadradet de cada un dels 12, i podràs optar a una sèrie de premis, a 3 premis concretament. A partir d'aquí, quants més festivals puguis repetir o més enganxines tinguis, més possibilitats tindràs d'accedir en els 3 premis que es preveuen donar, que són doncs, un element tipus GPS, una motxilla tècnica, uns bastons, uns telescopis, bueno, diferents premis que hem considerat.
I per les dades que teniu d'edicions anteriors, hi ha molt repetidor o què?
Bueno, jo crec que sí, que hi ha un públic fidel, que no és que esperi els festivals, ni molt menys, perquè al final el senderisme se'n pot fer a tot el Pirineu molts mesos de l'any, se'n pot fer a tot Catalunya i se'n pot fer a molts llocs. Sí que és veritat que el que hem intentat en aquestes 7 edicions lligar-los una mica, no?, amb un paraigües comú, una marca comuna, i sobretot que tinguin algun tret diferencial. O sigui, l'activitat en si és de caminar, és fomentar l'activitat, però sempre complementada amb això, amb unes, pues no sé, amb activitats diferents en cada un dels llocs, sigui alguna nocturna, sigui alguna més exigent, alguna més familiar, i sobretot amb el que deia al principi, combinat amb la valoració del producte local, sobretot i amb el foment i amb el patrimoni cultural que en tenim per totes les comarques.
La demanda és molt alta perquè el que està molt bé és que l'evolució ha estat molt bona, no? Heu passat de 4 festivals a la primera edició, la del 2016, i en aquesta ja en teniu 12.
Doncs sí, la veritat és que bueno, la idea va començar en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran. La idea surt d'un grup de treball que tenim en el Pirineu i Aran, que és una taula de camins. A partir d'aquí, justament per fomentar i per valoritzar la tasca dels guies professionals, dels guies locals, es va pensar en aquesta activitat. No ho he dit al principi, i ho dic ara, l'objectiu principal també dels festivals justament és valoritzar la professió del guia local. Anar a caminar, anar a passejar, anar a fer una activitat amb una persona que t'acompanya, que et farà veure coses que les pots veure o les pots sentir d'una altra manera, i això dona un valor afegit molt important.
Ja, clar, amb algú que en sap, amb un professional.
Mm-hmm. Exactament. Això ha fet que, parlaves de fidelitat, jo crec que sí, que hi ha gent que, bastanta gent que repeteix, o repeteix en els festivals o canvia de festival, perquè amb 12 festivals a l'any és difícil que una persona, una família, pugui fer pues, no sé, un número important dels 12, no els farà tots, però sí que en puguin anar repetint, i igual un any vas més cap a una part de Pirineu i un altre pues, en pots fer altres, no? De fet, la xifra de visitants, és cert que venim d'una etapa de pandèmia complicada, que ens va fer frenar, perquè les pròpies activitats es van restringir en nombre, i bueno, va ser una mica complicat, l'any 20 i 21 també una mica, però sí que és cert que vam tancar l'any passat quasi bé allà en els 2.000 visitants, i una dada molt important que pràcticament amb el 70% de l'ocupació de les activitats que estan programades, que això també és una dada molt important. Són activitats no massificades, són activitats en grups petits, perquè el guia pugui també expressar-se amb comoditat i el senderista pues, pugui disfrutar de la ruta en si, no?
I a més, a preus reduïts, que això és important en els temps que corren.
Sí, aquest és un altre requisit imprescindible per posar una activitat en cada un dels festivals, que hi hagi preu. Aquest preu justament el que fa és valoritzar aquest treball del guia professional. El que sí que tenim clar és que aquest preu en el marc dels festivals és un preu reduït perquè, pues, bueno, pues perquè la gent ho tasti, perquè la gent s'engresqui, perquè la gent hi participi amb un preu reduït, però hi ha d'haver preu, sí o sí.
Escolta'm, parlaves de famílies, no? D'activitats en família. Estava pensant jo, quina és la forma física que ha de tenir una família per apuntar-se a una d'aquestes convocatòries?
Jo crec que la millor forma física que tenir la família és tenir ganes de gaudir d'unes activitats en uns dies, en un lloc determinat, a la natura. El nivell de l'exigència de cada un dels festivals té diferents nivells d'exigència, però el denominador comú és estan pensats per uns itineraris relativament fàcils que es puguin fer en família, o sigui, amb nens de nens petits, amb gent més gran, i si n'hi ha alguna de més exigent, òbviament, doncs ja la informació es detalla i no hi ha cap problema.
Pere, anem a desgranar detalls de les convocatòries d'enguany, no? La setmana passada vareu estrenar-vos amb el Festival Camina Berguedà, el primer que s'ha celebrat aquest mes de maig. Com va anar?
Bueno, hem tingut una mica els resultats d'aquest cap de setmana passat. La veritat és que poder no han estat com esperàvem. Ha sigut el primer. També és veritat que vam fer la presentació tot just ara fa dues setmanes a la Vall Fosca i poder se'ns ha tirat una mica el temps a sobre, i aquest primer ha sigut una mica just d'assistència, tot i que hi ha hagut gent, em consta que es van tenir que suspendre un parell d'activitats, però va funcionar. També l'any passat va ser el primer. El fet de ser el primer també, bueno, agafa una mica sobtat tot plegat, eh? Mm-hmm. Però, bueno, esperem reconduir-ho i corregir alguns errors de comunicació, també.
Ahir va engegar el Festival de Senderisme de la Conca d'Allà, que dura 3 dies, ahir, avui i demà. Quina és la seva singularitat?
Bueno, el Conca d'Allà és un festival que es concentra, la seva quarta edició serà aquest any, i focalitza, diguem, les rutes aprofitant l'escriptor pirinenc Pep Coll, pues, amb paisatges de Guerra Civil, històries i llegendes del Pep Coll, i vaig descobrir també fauna salvatge. Bueno, és un festival de petit format que ja dic que és la quarta edició, però en tot cas, bueno, una gent a darrere molt empenta perquè sigui un èxit, no?
Mm-hmm. Ens deies que són grups reduïts, no? Quantes persones hi poden participar, i una miqueta a nivell orientatiu, quins són els preus per persona?
Sí, els grups en principi solen ser entre 10 i 15 persones, no més, perquè si no el grup ja no va com hauria d'anar pel que es pretén i pel que volem que el guia pugui donar. I els preus estan entre 10 i entre 10 i 15 euros, vull dir que en el cas d'Isona concretament, doncs estem parlant de 12 euros pels adults, 6 pels menors. Bueno, és la mitjana del preu de festivals està en aquesta línia, entre 10 i 15 euros els adults, i la meitat.
I si ens interessa anar-hi, ens hem de dirigir directament a cada festival, i a un portal general, com funciona?
Directament. Nosaltres tenim des de l'Institut el que aquesta funció de paraigües i de coordinació del projecte sí que ens ha permès, doncs, tenir un web de festival de senderisme dels Pirineus, que té una pàgina web on hi ha tota la informació i on hi ha els enllaços amb cada una de les webs de cada un dels 12 festivals. A dintre de la web de cada un dels festivals, allà hi ha tota la informació detallada de cada una de les seves activitats, requisits, informació d'exigència o no exigència, de preus i activitats complementàries.
Va, anem amb els tres festivals previstos pel mes de juny, per la setmana vinent. El primer és el Garrotxa Volcanic Walking, no?, que comença el dia 3 de juny.
Exactament, del 3 al 6 de juny. També serà la quarta edició. És un festival que planteja 24 activitats de senderisme. És en un entorn magnífic com és el parc natural de la zona volcànica, l'Alta Garrotxa. I, bueno, i aquí trobem diferents activitats, des d'iniciació de marxa nòrdica pels boscos terapèutics d'aquest marc incomparable, un taller d'astronomia amb passejada nocturna, una posta de sol al cim del Puig de Calm, una visita a la Cova del Bisbe, que és el cor de l'Alta Garrotxa, etc. No? I en fi, doncs és un festival també amb unes possibilitats magnífiques i amb uns preus, com hem dit abans. Alguna de les activitats té algun preu superior, però tota aquesta informació, com deia, està a la pàgina web del...
Déu-n'hi-do, no? El ventall de possibilitats, 24 activitats. Aquí el problema és escollir, és decidir.
Exactament. Sí, és el que dèiem abans, entre les 24 activitats, òbviament no es poden fer totes, però sí que per diferents públics o diferents d'això, doncs tu pots anar escollint la que t'agradi més. I l'altra gràcia és que cada any també es vagin canviant, perquè si la gent més propera, diguem, a la Garrotxa, o gent que li agradin a la Garrotxa i que l'any passat hi va anar, doncs, jo què sé, en guany pot fer una més de temàtica volcànica o una altra més de tema Bosch, o un altre més de patrimoni, o de la Vall d'en Bas, o en fi, hi ha moltíssimes possibilitats de tria.
Després del Garrotxa Volcanic Walking, la setmana següent hi ha agendat el Cerdanya Happy Walking del 9 al 12 de juny. Què ens pots dir, Pere, d'aquest Bataraja Festival?
Cerdanya Happy Walking és un festival que està des de l'inici en el projecte Festivals. És un festival que engloba també tota la comarca, que lidera des de Turisme Cerdanya, des del Consell Comarcal, i aquí també hi ha un ventall molt important d'activitats. Destacarim alguna, per exemple, hi ha una ruta de cara al capvespre que va fins al Puig Pedrós, 2.911 metres, on es farà una descoberta d'estels, un tema molt, molt, molt interessant. També hi ha una ruta per joves de la pròpia comarca, als voltants de Bolví. Hi ha un concert previst de música tradicional, tastets gastronòmics amb productes locals en totes les activitats. Cerdanya és un dels festivals que, ja dic, des del principi està en el projecte i ho fan molt bé.
Té molta demanda. I la darrera cita del juny és el Festival Camina Pirineus de l'Alt Urgell, que arriba aquest a la segona edició, no? Quines rutes es faran, Pere, en aquest festival?
Aquesta és la segona edició. L'any passat es va focalitzar el festival amb la vetllada de Sant Joan, aprofitant el tema de les falles al municipi de l'As. Enguany canvia, avança una setmana el festival i es focalitza en tema natura i cultura, sobretot en Sant Joan de l'Erm, que un paratge amb possibilitats de nòrdic a l'hivern i amb uns boscos de passeig magnífics a l'estiu, i també una porta, una segona un bloc que se'n va cap a la Vall de Cabó, on hi ha una interessant ruta de dòlmens amb observació d'ocells i rapinyaires. Entre altres.
Som a l'equador dels festivals. Del 7 al 10 de juliol començarà el 6è festival, que és el Festival de Senderisme Vallfosca Pirineus, al nord del Pallars Jussà aquest.
Exactament. Aquí és, també és un dels festivals que vam iniciar el projecte, ara fa 7 anys. És el segon festival de la Vallfosca, abans parlàvem del Festival de Conca Dallà, que seria aquest seria el segon del Pallars Jussà. I aquesta ja repeteix alguna activitat molt interessant, com és un sopar a les estrelles, sota les estrelles, i una caminada nocturna posterior. Vull dir que és un clàssic d'aquest festival. I també s'incorpora ja també un altre tema que s'han anat incorporant en altres festivals, que són xerrades tècniques. En aquest cas hi haurà la presència d'en Francesc Mauri en una de les activitats.
El meteoròleg de TV3,
Sí, exactament. Fent una xerrada sobre meteorologia, canvi climàtic, al mig de la muntanya. Aquí es valoritza també tot el que és el tema del Museu Hidroelèctric de Capdella, en vermut de cloenda de festival, estem en el Parc Nacional d'Aigües Tordes i Estany de Sant Maurici. És un altre festival magnífic. Aquí es pot aprofitar la pujada del telefèric. És un dels festivals també molt importants.
Sí, es pot pujar a l'Estany Gento, no?
Sí, senyor, exactament, l'Estany Gento.
Va, anem amb el segon festival del juliol, que era una de les novetats que comentàvem, no?, que és aquesta fusió entre el Val d'Aran Walking amb el Summit Festival, no?
Exactament.
Aquesta celebració serà del 25 al 31 de juliol. Com anirà aquesta unificació?
Val, aquest festival ha unificat, diguem, com ben bé deies, els dos que va presentar l'any passat, on es combina aquí sí una de rutes fàcils amb una altra, amb una exigència més important. Aquí sí que s'ha de triar si es va amb una o es va amb una altra, però són molt professionals la gent que ho porta, amb la qual hi ha molta informació. Aquí hi ha itineraris a paratges desconeguts, com són els estanys del Clot d'Eros, camins entre pobles, i amb les més exigents ja posarem una pujada al mític Montardo, 2.833 metres, o a 2.000-3.000, com són el tub de Molières i el tub de Vall i Vierna.
Pere, després al mes d'agost descanseu, però a la tornada, al setembre, hi han diferents festivals que no ens donarà temps de comentar-los, però sí que m'agradaria que els enumeressis. Sí. No? Quins seran aquests?
Molt ràpid. Del 17 al 18 de setembre, el Festival de Cervi del Solsonès, segona edició. Aquí inclou temes de la brama del cèrvol i rutes de gran interès geològic. A final de setembre, 23-25 de setembre, Alt d'Empordà, Sigualkin, és la seva quarta edició, i aquí pues, hi ha una novetat diferenciada amb tots, perquè aquí incorpora la navegació, amb el tema combina el senderisme amb la navegació per visitar paratges com són el Paratural del Montgrí, les Illes Medes, el Baix Ter, i l'últim cap de setmana de setembre estarem al Ripollès, Discovery Walking, on pues, també aquí s'aprofita, ja estem a la tardor, boscos, colors de la natura, cèrvols, un programa també molt complet, i ens quedarem dos al mes d'octubre, del 8 al 9 d'octubre, al Vall de Boi Trek Festival, també un típic límit des del primer dia que està en els festivals. Aquí s'aprofita Caldes de Boí, Balneari, s'aprofita tot el tema de l'Starlight de la UNESCO, que està allà a la declaració del Parc Nacional d'Aigües Tortes, i acabarem a la Vall d'Àssua i al Batlliu, que és el Festival de Senderisme de Sort, amb la seva segona edició, on aquí pues, també es fa una ascensió del Montsec de Pallars, i en fi, és el seu segona edició, i també és molt interessant aquest festival que està impulsat per l'Ajuntament de Sort.
Realment hi ha opcions per tothom, no? A totes aquelles persones que els agrada la muntanya, doncs és qüestió de decidir i triar, i tenir en compte doncs, que enguany hi ha aquest passaport, no? Que també ens pot donar l'opció de guanyar alguns premis. Pere Porta, director de l'IDAPA, moltíssimes gràcies per atendre'ns un any més aquí al Viatge Bé de RAC1, i enhorabona per la feina feta.
Moltes gràcies a vosaltres per estar al nostre costat any rere any, i us agraïm molt. I ja ho sabeu, si podeu pujar al Pirineu, teniu una molt bona oferta d'activitat.
I tant, i a més que els nostres oients la poden consultar al vostre portal, que és festivalssenderismepirineus.cat. Que vagi molt bé, Pere.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
I bona tarda, adéu.
I ara un missatge per a tots els que vulgueu convertir-vos en ambaixadors o ambaixadores de l'iniciativa United Cities of Tourism. Viatgen a Viena.
Amb la pandèmia, el turisme i els vincles entre les grans ciutats europees han minvat notablement. Per fer-hi front, United Cities of Tourism, amb Turisme de Viena i Austrian Airlines, enviaran un vienès o vienesa de viatge a Barcelona per cada 100 turistes barcelonins que arribin a Viena. Viatge a Viena abans del 30 de juny i converteix-te en ambaixador d'aquesta iniciativa de Turisme de Viena en col·laboració amb Austrian Airlines.
Ja és aquí la cinquena edició del campus de futbol Mundo Deportivo. De l'11 al 15 de juliol, a Barcelona, per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, la col·laboració de Danone i la coordinació de Mixports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
RAC1. Aquest diumenge a les 10 al Camp Nou.
Tanquem la paradeta.
O perquè no hi hagi denúncia al TSJ. Barça-Vilareal, últim partit de Lliga, amb canvi de papers.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC1. Tots som 1.
RAC1. Podcast. Us agrada cuinar i riure?
RAC1 presenta un podcast de cuina amb humor.
Cuina pels qui no saben cuinar, pels qui els hi fa mandra i pels que sí saben cuinar, però volen riure una mica.
Estadella Michelin, un podcast de cuina que fa venir ganes de cuinar amb Guillem Estadella.
Receptes, curiositats, entrevistes amb xefs refutats i, sobretot, també amb les nostres iaies.
Estadella Michelin.
Jo ja aviso, la meva cuina és de supervivència.
Un podcast per cuinar i riure.
Un podcast així modern, multimèdia. El teniu a RAC1 i també al canal de YouTube de RAC1.
Escolteu tots els secrets de les receptes a RAC1 i mireu com es fan al canal de YouTube de RAC1.
Estadella Michelin. Una altra manera d'ambientar la cuina amb...
RAC més 1.
Tots som...
Més...
1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
RAC1 us convida a viatjar amb Esther Muñoz i Viatge Bé.
Moment d'obrir el mapa RAC1, però abans ja tens les vacances d'estiu organitzades amb Cicloturisme Tours, agència de viatges especialitzada en rutes amb bicicleta. Ja pots agafar la bici i triar ruta. Vols fer una ruta amb bici amb els nens pel Danubi o prefereixes anar el proper cap de setmana a fer una Via Verda a Girona? Entra a cicloturisme.com i podràs triar entre un munt de rutes a Girona i per tota Europa. I ara ja sí, dit això, toca resoldre el nostre concurs de participació i conèixer qui és el guanyador o la guanyadora de l'experiència que Gentilesa de Nauti Park de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre varen posar en joc dissabte passat per a dues persones amb el gran catamarà Ocean Fly. Una sortida des de Cambrils, navegant entre Cambrils i Salou, fondejant a la zona de Cap Salou i, per descomptat, que acabarà amb un bany a la mar. La sortida es farà des del port de Cambrils, durarà 3 hores i inclou també les begudes. Per participar us demanàvem que ens diguéssiu doncs, quin museu del món ens recomaneu i per què, tenint en compte que dimecres va ser el Dia Internacional dels Museus. Doncs bé, ens han arribat moltíssims missatges a través de les xarxes, del correu, amb moltíssims museus del món que ens recomaneu i que ens dieu que us han agradat. Per exemple, doncs, alguns oients ens comenten el Museu del Dràcula a Romania, també al Moco, a Barcelona, també, per exemple, el Museu Olímpic de Lausanne, el Museu d'Alsàcia a Estrasburg, entre d'altres. I ara toca, Dani, doncs, fer-ho del bombo i comprovar qui és el guanyador o la guanyadora. Aquí la tenim. Es tracta de Núria Roca, que ens deia el seu missatge, que ens recomanava moltíssim el Museu de l'Or de Bogotà, que li va impressionar i que hi aniria amb @A0169A. Doncs bé, Núria, dilluns contactarem amb tu i t'explicarem com ho has de fer per realitzar aquesta escapada al Nàutic Parc de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Aquí ho deixem i la setmana vinent més concurs aquí al Viatge Bé de RAC1. I ara Vueling ens porta volant al Club Viatger. Descobrim quines són les últimes novetats sobre viatges. Passat 12 de maig es va donar a conèixer la capital del turisme rural de tot l'estat, una iniciativa del portal escapadarural.com que per 6è any consecutiu va convocar un concurs on van participar 10 pobles finalistes. Cazorla, a la província de Jaén, es va endur el premi i durant tot aquest any gaudirà d'un guardó que es van emportar anteriorment Sigüenza, Aínsa, Santillana del Mar, Potes i Olvera, els guanyadors de les 5 edicions anteriors. Per parlar d'aquesta iniciativa i per conèixer també una mica millor Cazorla, ens acompanyen d'una banda Judit Montmany, responsable de comunicació del portal escapadarural.com, i Antonio José, alcalde de Cazorla. Judit, Antonio, bona tarda, bones tardes.
Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, bones tardes.
Bueno, primero de todo, Antonio, muchísimas felicidades.
Pues muchísimas gracias. Estamos, la verdad, estos días, bueno, muy ilusionados.
¿Cómo han recibido este galardón? ¿Les pilló por sorpresa? ¿Tenían esperanzas en conseguirlo? ¿Cómo ha sido?
Pues mira, algo parecido a lo que está viviendo Chanel estos días. Y es que, claro, ya el hecho de quedar tercera era un éxito. Bueno, pues el éxito, o sea, ya el hecho de acompañaros en Barcelona hace aproximadamente un par de meses, en los que se nos comunicaba que éramos finalistas de estas 10 poblaciones españolas que bueno, pues de alguna forma iban a pujar por ser la capital rural del turismo, ya era un premio importante.
¿Era la primera vez que se presentaban?
Sí, era la primera vez y además, bueno, los competidores eran eran municipios muy bonitos, ¿eh? Y entonces, bueno, pues teníamos, bueno, nuestras dudas, pero en cualquier caso, yo además se lo trasladaba a Judith, el premio lo teníamos, porque ya hace ese par de meses el impacto en medios de comunicación, en el ámbito incluso de la propia Andalucía, el único municipio de Andalucía, bueno, pues era bonito. Ya estos dos meses han sido muy bonitos.
Pues sí, mira, tengo que decirle que tengo una amiga aquí en Barcelona que su familia es de Cazorla, es una amiga mía que se llama Beni, y que hace ya tiempo me invitó a pasar unos días en su pueblo, y en aquella ocasión no pude ir, pero ahora tengo unas ganas de ir. Locas.
Bueno, pues ya sí. Está, me devuelve la visita, que yo estaba hace muy poquito por ahí también.
Y todo por esto que usted explicaba, ¿no? Porque la presencia en medios estos días ha sido muy importante para ustedes, me imagino.
Porque han hecho una cosa muy bonita, Escapada Rural. Y es, han hecho dos cosas muy bonitas. Una de ellas es permitirnos a municipios relativamente pequeños estar en la boca y en el oído de muchos oyentes que planifican unas vacaciones, y somos municipios pequeñitos de ámbito rural. Y luego han hecho otra cosa también muy bonita, que es precisamente pues poner en valor ese turismo, a veces de interior, a veces de costa, pero insisto, de municipios pequeños con una singularidad en el alojamiento, en la cultura que envuelve cada uno de estos municipios, que creo que es importante. Es un turismo quizá más de sensaciones y de experiencias que no de vuelta y vuelta al sol, que no está mal, pero tiene otro sabor.
Por supuesto, y además que ahora mismo en estos momentos, aún en pospandemia que estamos, ¿no?, la gente también busca rincones que no estén masificados, que sean los lugares que están fuera de los circuitos más turísticos, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que pone en valor este concurso anual.
Sí, y aun cuando en cualquier caso llevamos mucho tiempo trabajando en la promoción del destino, de un turismo de naturaleza complementado también con algunas otras actividades culturales, es cierto que quizá la proyección a nivel, bueno, pues del Estado que le ha dado esta iniciativa de Escapada Rural ha sido muy bonito, bueno, muy bonito y muy intenso, y de alguna forma, bueno, complementa muy muy bien el esfuerzo que estábamos haciendo en promoción de eso, de municipios pequeñitos.
Judith, buena feina la vostra. Ya vos estás escoltant, que ho diu l'alcalde, ¿eh?
Sí, sí, yo te agradezco mucho, Andrés, por tus palabras. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para nosotros. Es una iniciativa, como tú deies, que fa aquest any és la sisena edició. Y, bueno, cada año es un regal, ¿no? Poder dur-ho a terme i donar visibilitat, doncs, a aquests pobles que potser no estan coneguts.
Com van anar una miqueta les puntuacions, no? Està tot molt repartit, tot el tema del vot, o el poble guanyador realment va guanyar amb molt avantatge?
Doncs mira, Cazorla, bueno, hem tingut prop de 100.000 vots i Cazorla ha guanyat amb un 20,9% dels vots, gairebé un 21%. Vull dir que és un sí, sí, han quedat en un primer lloc molt, molt destacat, perquè per darrere ha quedat Chinchón a Madrid amb 13,8% dels vots. És a dir, que és una diferència de 7 punts percentuals que és notable, no?
Uh-huh. I el poble català que es presentava, en quin lloc ha quedat?
Doncs mira, Esterri ha quedat tercer amb 12,8% dels vots.
Mira, com la Chanel, igual, eh? Sí. Escolta'm, Judit, i els votants simplement emetien el seu vot o també el justificaven d'alguna manera i deien els motius pels quals triaven Cazorla com a primera elecció?
No, el que han fet els votants és, nosaltres vam habilitar una pàgina web on es podia votar. Allà tenien els 10 finalistes que havien estat escollits entre més de 200 candidatures. Així que, com deia l'Antonio José, doncs realment ja arribar a ser d'aquests 10 finalistes és un premi, no?, entre més de 200 candidatures. I llavors això, doncs, els viatgers entraven en aquesta web, votaven pel seu destí rural preferit, i una mica, doncs, nosaltres sí que proporcionàvem en aquesta web informació amb fotografies del poble, podien visitar una guia per si algun destí no el coneixien i es volien informar una mica més, i bueno, llavors emetien el seu vot i quedava registrat.
I a partir d'ara, què suposa, no?, aquest regnat de Cazorla per aquest poble? No sé si han de fer alguna celebració, si vosaltres ho destacareu al vostre portal. Què implica exactament ser el guanyador d'aquest concurs? Mm-hmm.
Doncs mira, a part de tota la comunicació, no?, que hem vingut fent aquests dies a mitjans de comunicació, xarxes socials, en el nostre blog, etcètera, no? per donar visibilitat i anunciar com es mereixen els guanyadors i tots els finalistes també. Hem anunciat aquest rànquing i després el que farem en una data propera és desplaçar-nos a Cazorla i el que fem és col·locar en el poble guanyador un tòtem on se'l reconeix com a capital del turisme rural 2022.
Molt bé, molt bé. Un regnat m'imagino que durarà fins que convoqueu el proper concurs, que serà ja la 7a edició, no?
Exactament, sí, segurament de cara a inicis d'any, gener, obrirem ja les candidatures de cara a la capital del turisme rural 2023 i ja us informarem per tots els pobles també que es vulguin presentar i d'aquest premi.
Molt bé, doncs estarem molt pendents. Judit Mamany, responsable de comunicació d'Escapada Rural, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres i escolta'm, anem parlant i ens aneu informant de tot el que tingui a veure doncs, amb aquestes convocatòries que feu, que la veritat és que feu molt bona feina per tota aquella gent que opta pel turisme rural i que a més ara venen doncs, temporada de vacances, que segur que tenim molts oients que ja comencen a buscar allò pobles per passar a l'estiu i també els caps de setmana, clar que sí.
I tant, i tant. Sí, el turisme rural és una molt bona opció d'estar en contacte amb la natura, en llocs que potser hi ha més tranquil·litat i com deia també l'Antonio José, també és un tipus de turisme, no?, una mica diferent, més d'experiències, de connectar amb la natura i és una activitat molt maca, la veritat.
Antonio, yo me voy a quedar ahora con usted para recorrer un poco Cazorla. Judit se despide de nosotros, si le quiere decir alguna cosa...
Que la quiero mucho.
El cariño es mutuo.
Nada, que muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo, de verdad.
A vosotros.
Muy bonito. Muy bien.
Muchísimas gracias.
Judit, ja ho saps,
Bona tarda.
Una abraçada. Records de la Olivia.
Una abraçada molt gran.
Adéu.
Bona tarda, adéu.
Antonio, vamos a situarnos primero de todo, ¿no? ¿En qué parte de Jaén se encuentra Cazorla?
Pues mira, Cazorla se encuentra en el este de la provincia de Jaén, en el sureste, quizá, en las faldas del mayor macizo montañoso del mayor macizo montañoso de España, no exactamente, pero sí, del mayor espacio natural protegido de España, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
De hecho, Cazorla es la puerta del Parque Natural, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, es una de las puertas al Parque Natural, son distintas las posibles entradas a este espacio de más de 200.000 hectáreas, que fue declarado Reserva de la Biosfera en el año 83 por la UNESCO, que después fue declarado Parque Natural y que ahora mismo tiene acreditaciones, por ejemplo, con la Carta Europea de Turismo Sostenible y efectivamente quizás sea la puerta principal de entrada de un conjunto de 23 municipios, también tengo que decirlo, y cada uno con su singularidad y muy bonitos en el conjunto del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.
¿A qué distancia está de Jaén, de la capital?
A 101 kilómetros. Quizá con el trocito de autovía que se ha hecho hace relativamente poco esté a algo menos, en torno a 100 kilómetros.
Y las comunicaciones, por ejemplo, con Cataluña, con Barcelona, si queremos ir en avión, por ejemplo, ¿ustedes qué nos recomiendan?
Yo recomiendo que si venís en avión, directamente al aeropuerto de Granada. Fíjate, al aeropuerto de Jaén-Granada. Fíjate que lejos de lo que se ha hecho en otros sitios, es verdad que quizá un aeropuerto en cada provincia es excesivo. Y nosotros aprovechando que teníamos un aeropuerto a una hora y media de Cazorla y a una hora o a 45-50 minutos de Jaén, pues creo que es el aeropuerto más barato de construir en España. Porque lo que se hizo fue llamarlo el aeropuerto de Jaén-Granada
claro.
Y así tenemos un aeropuerto a una hora y media de las puertas del Parque Natural.
Pues sí, más sostenible, ¿no?
Sí, muy sostenible y bueno, de alguna forma también hay que optimizar recursos y en esa optimización de recursos, pues bueno, tenemos un aeropuerto relativamente cerca de Cazorla.
Alcalde, uno de los puntos destacados de Cazorla son las ruinas de Santa María. ¿Qué puede explicarnos de ellas?
Pues mira, lo que puedo explicar de ellas es que el secretario de Carlos V, allá por el siglo XVI, se afinca en Úbeda, y en Cazorla, y en este sentido este hombre que tiene cierto poder y que mantiene cierta pugna con el clero de entonces, con la iglesia, decide impulsar la construcción de un templo con planta casi de catedral, y además lo hace en un rincón que por aquel entonces debía ser pequeño, una pequeña fortificación en torno a un macizo montañoso espectacular, la Peña de los Halcones, y como no hay demasiado sitio y quiere darle fortaleza a este espacio, decide ubicar el templo encima del río, a ambas márgenes del río Cerezuelo, de forma que este templo situado encima del río, creemos que es el único de estas características en Europa. Pero claro, quizá, bueno, esos sueños están bien, y lo que hace es que el paso del tiempo, distintos avatares, una inundación que se produce ya en el siglo XVII, que se lleva por delante media iglesia, muchos vecinos del pueblo, pues hace que el templo no termine de estar construido nunca, y que hoy, precisamente, ese espacio que está a cielo abierto, en buena parte de él, es la oficina de turismo y un espacio escénico que es una auténtica maravilla para disfrutar de actividades culturales, música, teatro, incluso algunas proyecciones de cine en las noches de verano y en primavera y en otoño.
¿Tienen alguna celebración destacada próximamente?
Bueno, pues en muy poquito tiempo celebramos en las puertas de las ruinas de Santa María el Festival Internacional de Blues y la Noche de la Tragantía. Empiezo por esa, si te parece.
Muy bien, muy interesante, la verdad es que sí. creo que van a ser candidatos a Patrimonio de la Humanidad. No sé si es con estas ruinas de Santa María o con otro punto de Cazorla, ¿puede ser?
Bueno, tenemos la Declaración de Patrimonio de la Humanidad natural, en cuanto a que las reservas de la biosfera son espacios así reconocidos. Lo que estamos intentando buscar es una fórmula por la que el entorno del río Cerezuelo, que es el que pasa justo por las entrañas de la ruina de Santa María, de esa bóveda de las ruinas de Santa María, ¿sí?, sea considerado monumento natural.
¿Qué tiene de especial este lugar?
Lo que tiene de especial es que podemos ver desde el río, en una pasarela de 130 metros que habilitamos hace no demasiado tiempo, las entrañas de esta iglesia, y que arriba, en superficie, podamos estar disfrutando de un espacio escénico que es una maravilla, insisto, y abajo bajemos la temperatura en torno a 10 grados en las tardes de verano y podamos disfrutar de un paseo en el que poder contemplar las entrañas de esa iglesia, de esa construcción por dentro. Y además de un manantial de agua, es decir, este río apenas nace 2 kilómetros por encima de distintos manantiales del pueblo, mantiene el caudal relativamente constante y nos permite poder disfrutar de, bueno, pues de una singularidad arquitectónica muy relevante, ya digo, en torno a 500 años y verdaderamente especial.
La naturaleza predomina en Cazorla, de hecho su lema turístico es Naturalmanía, y aquí destacan dos más, que son dos cascadas. Una de ellas es la Cascada de la Malena.
La Cascada de la Malena, que la tenemos en este mismo río, apenas a unos 15 minutos, 20 minutos andando desde el pueblo. Hemos habilitado una red de senderos interesante para que la gente no tenga que coger siquiera el vehículo para adentrarse en el parque natural y pueda hacerlo andando desde Cazorla. Pues nos vamos a encontrar de forma casi inmediata la Cascada de la Malena, que en los meses, eso así, en los meses de mayor precipitación, tiene, bueno, pues unas vistas espectaculares, y si seguimos sierra adentro vamos a llegar al poblado de Vadillo Castril, y ahí tenemos la Cascada de Linarejos, que es un auténtico espectáculo también en la Cerrada del Utrero.
Y después está también la Cascada de la Escaleruela, ¿no?
La Cascada de la Escaleruela es, bueno, es que, claro, para que os hagáis una idea, Cazorla tiene una orla de montañas en la que, estando el municipio en torno a 800 metros sobre el nivel del mar, tenemos una orla montañosa que hace media circunferencia, que tiene unas cumbres relativamente constantes en torno a los 1.700, 1.800 metros de desnivel. Y es común en distintos puntos ver algunas de esas cascadas en los momentos, bueno, en buena parte de los meses de invierno. La Cascada de la Escaleruela, la Cascada de Cinta Prieta, la Cascada de la Malena. Hay esta sierra es muy generosa en agua por tener un terreno kárstico de piedra caliza permeable, que hace que mantengamos acuíferos que son una auténtica pasada para determinados momentos del año.
¿No tienen problemas durante el verano?
Bueno, ya no se puede decir nada conforme está viniendo el clima y de verdad está afectando el cambio climático, pero de momento el reservorio de agua de estos acuíferos no está nada mal. Hemos tenido algunos aún así, aparte de estos manantiales, porque el agua es de forma directa de manantial durante prácticamente el 100% del año, y algunos años puntualmente hemos tenido que tirar de sondeos precisamente de esta recarga de acuíferos que tiene este macizo montañoso al que hacíamos referencia detrás.
Claro, claro. Alcalde Antonio, vamos con los castillos. ¿Tienen el castillo de la Hiedra, por ejemplo?
Sí, el castillo de la Hiedra, que es probablemente uno, decían, yo el dato no lo he podido contrastar, pero quizás sea uno de las vistas más fotografiadas de Andalucía. Es desde el balcón de Zabaleta, en el centro del conjunto urbano del municipio, hay una imagen fantástica, que es la imagen de ese castillo de la Hiedra a media falda de montaña en torno al cerro de Salvatierra, que es un espectáculo, y dentro alberga el Museo de Artes y Costumbres y un espacio en torno al mismo de casitas unifamiliares blancas escalonadas a distinta altura que dan una imagen verdaderamente preciosa.
Pero el castillo, sí, dígame, diga.
No, y ese está a las faldas del otro castillo del que probablemente me quisiera hacer referencia.
Exacto, el de Salvatierra, ¿no?
Efectivamente, ese es un torreón, queda en pie la torre del homenaje de las dos torres que en principio tenía este castillo, está en el cerro de Salvatierra, y este de momento está en una situación en la que podemos disfrutar de su belleza arquitectónica y del deterioro que los años han hecho pasar por él, y ahora mismo hay un proyecto que estamos intentando trabajar de la mano de la Junta de Andalucía para su puesta en valor y rehabilitación, con un espectáculo desde él mismo para poder contemplar media provincia de Jaén, que es una pasada.
Buenas vistas. Además, creo que hay varios senderos locales que nos llevan hasta este castillo de Salvatierra.
Sí, efectivamente. Hemos habilitado en los últimos años tres senderos locales que vienen a complementarse, tres senderos locales que entre los tres apenas van a tener en torno a 15 kilómetros, pero tienen la virtud de que enlazan con una red de senderos que ya se adentran en el parque natural y que suman en torno a 500 kilómetros de recorrido. Y esto ya en función de que uno tenga pues poquitas ganas de andar, unas poquitas más, va a tener la posibilidad de disfrutar pues durante prácticamente una semana, si así lo quiere, si así lo considera, por el interior del parque natural y pudiendo acercarse también a otras poblaciones que, insisto, son una auténtica maravilla.
Antonio, Cazorla también es muy conocida por ser un municipio lleno de sabores. Me gustaría que nos enumerara cuáles son los productos más destacados de su gastronomía.
Bueno, pues mira, empezando porque Cazorla fue coto nacional de caza ya por el año 1960 aproximadamente, con 60.000 hectáreas, una superficie muy, muy generosa. Eso ha permitido que se haya desarrollado una actividad culinaria y un conjunto de manos expertas en la transformación de productos de calidad en torno a la carne de monte. Por lo tanto, quizá la carne de monte, con poco adorno en la cocina, pero sí de extrema calidad, es algo que podemos disfrutar en Cazorla, en cualquiera de los restaurantes del municipio. También en estas aguas a las que hacíamos referencia antes, estamos en la sierra que da nacimiento al río Guadalquivir, estamos en el nacimiento del río Guadalquivir, en la cabecera del río Guadalquivir, pues también tenemos ríos de trucha, arcoíris y trucha común, que podemos disfrutar en los restaurantes también de los municipios. Y si ya entramos en que, además, estas tierras durante en torno a 500 años fueron uno de los adelantamientos de Cazorla, de los adelantamientos de España. Esto significa que durante 500 años estas tierras fueron gestionadas por el arzobispado de Toledo, y eso ha hecho que, durante este tiempo las campiñas del municipio también abastecieran de productos a este arzobispado. ¿Y esto qué ha tenido? Que en torno a la producción,
fundamentalmente de ese aceite de oliva virgen extra con los productos básicos de la tierra, el trigo, pues que tengamos alimentos como la gachamiga, que al que quiera conocer algo más de ella, que clique este nombre en internet, una comida muy sencilla, muy básica, pero muy energética, o el rinrán, que bueno, pues que junta algunos elementos interesantes: aceite de oliva, patata, pimiento seco que es cocido, del que se extrae la carne y se mezcla con un poquito de bacalao, y que es buena parte del sustento de los serranos que salían en estas sierras al pastoreo.
El rinrán, el rinrán es lo que en Murcia dicen, le llaman el pimpirrana, ¿puede ser? ¿Es lo mismo?
No,
es diferente.
Es diferente. Este es una especie de puré de patata,
¿vale?,
que tiene un aporte de esa masa del pimiento rojo seco, pimiento rojo que se cuelga en las ventanas y que da también una imagen. Esas oñoras llamadas en algún otro espacio, se cuece con la patata, se le extrae la carne, se mezcla con esa patata y ya se le añade pues ese aceite de oliva virgen extra.
Qué rico, qué rico.
Un poquito de bacalao y ya digo, es una maravilla. Y si eso lo acompaña de una chuletilla de cordero segureño, que también pues es una de las carnes de mayor calidad de la península ibérica, pues creo que podemos encontrar en su conjunto, en el ámbito del municipio, una gastronomía fantástica, aderezada con plantas aromáticas del Parque Natural.
Y con el aceite, que es una maravilla el aceite que tienen, de primerísima calidad.
Y además tenemos una variedad muy singular, la variedad Royal, un aceite muy aromático, con unas cualidades organolépticas que son una auténtica maravilla y que de verdad merece la pena saborear.
Antonio, estamos terminando ya, pero teniendo en cuenta que Cazorla ostenta el título concretamente de capital del turismo rural de todo el estado, quería preguntarle por los establecimientos de turismo rural, ¿no? ¿Tienen ustedes muchas casas de turismo rural?
Mira, en el municipio, en total, yo hablando de turismo rural, me gusta describir cuál es el tipo de alojamiento que hay en el municipio. Y el tipo de alojamiento, tanto en el municipio de Cazorla como en los municipios cercanos. Tenemos campings, y todos sabemos lo que es un camping, metidos en masas de pinares. Por cierto, tenemos el pinar, la masa de pinar más antigua de Europa, de pino laricio. Pero bueno, tenemos campings, casitas rurales, hay en torno a 1000 plazas hoteleras entre Cazorla y lo más cercano al municipio.
De unido.
En casitas, pero no solo en Cazorla, insisto, sino en Cazorla y en los pueblecitos que están a 2 kilómetros tenemos La Iruela.
En la comarca.
Efectivamente, Quesada está relativamente cerca también. Por lo tanto, capacidad y variedad en ese sentido. Hoteles familiares, hoteles pequeños, albergues de la red de Intur Joven de la Junta de Andalucía para jóvenes o para aquellas personas que quieran viajar con esta modalidad de establecimiento. Tenemos un parador, el parador de la Sierra de Cazorla.
Es verdad,
probablemente uno de los primeros establecimientos hoteleros en un enclave, bueno, que es una locura. Y llegamos incluso, bueno, pues en algunos puntos a disfrutar de hoteles de 4 estrellas con spa, que también, oye, gusta para quien guste de estos placeres,
relajarse,
viendo una masa forestal de fondo que es una maravilla.
Y cuidarse, ¿no?, con estos paisajes que son increíbles. Antonio José, alcalde de Cazorla, ha sido un placer hablar, charlar con usted. Nos ha explicado con todo tipo de detalles lo que nos espera si decidimos pasar unas vacaciones o un fin de semana en esta población que se acaba de situar como la capital del turismo rural de todo el estado. Muchísimas felicidades, a disfrutar de este reinado y a celebrarlo como se debe.
Pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a Racunú, muchas gracias a ti y especialmente también gracias a Escapada Rural, que hace que tengamos esta posibilidad de escaparate para todo el estado. Muchas gracias.
Muchísimas felicidades, me reitero, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Adiós, Antonio.
Adiós.
Vueling informa.
consells i inspiració per al teu proper viatge. Troba la teva destinació ideal. Sol i platja, natura i rural, urbana i cultural. En família, Vueling et porta a ciutats d'Espanya, Europa, el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient. Visita el web o l'aplicació. Tria la destinació i cerca els vols que et vagin millor. Inspira't amb Vueling.
Fins aquí el viatge bé d'aquest 21 de maig. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. I recordeu que ens retrobem, si voleu, dissabte vinent, 28 de maig. Us hi esperem amb més escapada. Sortirem a les 3:03 de la tarda. I sou tots convidats. Que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve. Caixa.